tots els diputats també. Em teniu ben frustrada, ja no sé què més puc fer. Treballo per fer una pasta i no me'n deixeu ni cinc. I el govern tot s'ho gasta i jo ni per menjar en tinc, ja tinc raó. Per cantar blues de la inflació.
Aquest estiu, doncs, on, ara sí que se'ns sent perfectament, doncs continuem amb el programa, i és que l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar ens ha fet arribar un comunicat que ara tot seguit us llegim. Aquest estiu CatSalut va comunicar a la Clínica Sociosanitària Coroleu que no renovarà el concert econòmic a partir del desembre a l'empresa Clínica Residencial Geriàtrica SL. A l'Associació de Veïns, doncs, han rebut dues versions del que ha passat. La del Consorci Sanitari de Barcelona, que parla de proves de frau per duplicació de factures trobades en una inspecció de manera que la Fiscalia ho ha portat al jutjat, i la versió de l'empresa, que diu que es va tractar d'un error informàtic d'una sola persona a la qual ja s'ha acomiadat i que s'han retornat els diners. Doncs, segons diu aquest mateix comunicat de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, nosaltres no som jutges ni advocats i, per tant, no tenim per què decidir quina és la versió correcta. El que diu l'associació és que han de defensar com a entitat, i és el que estan fent, doncs defensar, és que el servei es quedi a Sant Andreu, però no podem demanar que es mantingui el concert de diners públics sense condicions a una empresa que és acusada d'un fet greu. Per això la nostra demanda, la demanda de l'Associació de Veïns, en les converses que han tingut amb el Consorci Sanitari i amb el districte, han anat en la línia de demanar una tutela de l'administració en la gestió de la clínica mentre el tema es resol als jutjats. També hem estat treballant, diu l'associació, per intentar que, en cas que finalment es retiri el concert a l'empresa, la finca no deixi de tenir l'ús d'equipament sociosanitari i pugui mantenir els pacients andreuencs a prop de les seves famílies. El que vol l'Associació de Veïns és que es mantingui el servei sanitari que s'està oferint en places públiques o concertades, al mateix lloc on és ara. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un Poble, que et parla i acompanya en Jordi García.
Passeja't cada tarda per Tot un Poble, amb Jordi García.
Doncs sí, amb Jordi García i, com no podia ser d'altra manera, amb en Xavi Álvarez, que el tenim avui a les línies de so. Doncs com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Uns titulars que, evidentment, van encapçalats per aquest comunicat que l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar ens ha fet arribar sobre la Clínica Coroleu. Segons diu aquest comunicat, també podem afegir que la Clínica Coroleu és una clínica sociosanitària ubicada al carrer del mateix nom, amb 74 llits per malalts de llarga durada. També atén 70 persones en el programa PADES de cures paliatives a domicili. Té pacients, sobretot de l'entorn del barri i el districte. És propietat de l'empresa Clínica Geriàtrica SL i té els llits concertats amb ajuda pública per la Generalitat. Després que una inspecció denunciés a Fiscalia irregularitats econòmiques en la gestió, la Generalitat va comunicar a l'estiu que al desembre, quan se n'havia de firmar la renovació anual, doncs no renovaria el concert. També hem de continuar oferint-vos informacions sobre la Sagrera. I és que ahir, en el marc de la Festa Major de la Sagrera, es va inaugurar el carrer Nobel amb una festa infantil i un aperitiu popular per celebrar que la reurbanització del nucli històric del barri ha finalitzat. El barri de la Sagrera ha assolit la transformació dels carrers del seu antic nucli urbà, la reurbanització del carrer Nobel. Amb aquesta ha finalitzat el procés de peatonalització del vell nucli sagrarenc, consolidant així un ample espai amb prioritat per a vianants. Més informacions també ens porten a parlar de la futura estació de la Meridiana, que estarà enllestida a finals d'any. La futura estació de Sagrera Meridiana estarà enllestida a finals d'any. L'intercanviador ha costat 34,3 milions d'euros i permetrà la connexió de les línies L1, L4, L5 i L9 de metro, així com les línies de Rodalies R3, R4 i R7. L'obra ha causat el tall ferroviari entre Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf, que ara mateix doncs, ja s'ha restablert. D'altres informacions ens porten a parlar del trànsit, que ha restringit a la sortida de la Meridiana de nit. El trànsit s'ha començat a restringir a la nit, a la sortida de la Meridiana, per les obres de construcció del carril per busos i vehicles d'alta ocupació, que és el bus BAO. La restricció tindrà lloc al tram entre la carretera de Ribes i la intersecció amb la C-17, entre 11:15 i 12:45 de la nit quedaran tallats dos carrils. De 11:15 fins a 6:15 de la matinada només es disposarà d'un carril de sortida i a partir d'aquesta hora i fins a la nit següent es recuperaran els quatre carrils. La restricció s'allargarà fins aquest mateix proper dimecres. Doncs continuem amb d'altres informacions que ens porten a parlar ara mateix dels galets de Nadal gegants que ara seran presents als mercats. Els galets de Nadal gegants, que es van estrenar el 2009 amb una bona acollida, es recuperen enguany a l'entrada o a l'interior de 25 mercats municipals, entre ells els del Bon Pastor. També hem de dir que Transports Metropolitans de Barcelona planeja estrenar dues línies de Redbus al mes de gener. L'autobús urbà, hereu de la xarxa de tramvies de la ciutat, està a les portes de viure una revolució que tindrà com a objectiu augmentar la denigrada velocitat comercial a través d'un esquema ortogonal amb 6 traçats horitzontals i 5 de verticals. Transport Metropolitans prepara l'estrena de dues línies per principis del 2011. Una d'elles uniria la zona universitària i Fabra i Puig per la ronda del mig, imitant el recorregut del 74. Doncs amb aquesta informació nosaltres comencem el nostre programa d'avui, ara escoltarem una mica de música i tornarem amb més notícies. Fins ara!
Si sents el fons del son més fosc, si sents un buit dintre teu, si ja res no t'omple, si l'aire et molesta, si et sents morir, si et sents pitjor que un gos abalejat. Si ho sé on hi ha un mar molt clar, la brisa suau, el cel molt blau, sé on hi ha un tros, un tros, un tros de mar per tu. No estàs somiant, mai, mai hi estàs. No estàs somiant, mai, mai hi estàs. No estàs somiant, mai, mai és tard. Si ret somriu, si ret sorprèn, si ret t'atrau, si ret commou, si res no et fa gràcia, si res no t'estranya, si t'has tocat, se t'ha esfumat totes les teves mans. Jo sé on hi ha un mar molt clar, la brisa és suau, el cel molt blau. Jo sé on hi ha un tros, un tros, un tros de mar per tu. No estàs somiant, mai, mai és tard. No estàs somiant, mai, mai és tard. No estàs somiant, mai, mai és tard. Thank you.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ahir, en el marc de la Festa Major de la Sagrera, es va inaugurar el carrer Nobel amb una festa infantil i un aperitiu popular. I és per això, per parlar-ne d'aquest carrer, que hem convidat avui el nostre company, el nostre president president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ahir va ser un dia d'inauguracions, oi?
Sí.
Com va anar?
El dia d'inauguració del carrer Nobel, com bé has dit al principi, que va estar un acte molt agradable i molt efectiu, perquè bueno, la gent està supercontenta de poder, després de patir totes les obres que han estat patint, ocupació vial durant les obres de Vallès i Ribol, les obres del carrer Montlau, les obres del carrer Mossèn Juliana, allò ha sigut com magatzem de cúmul d'encerts de les pròpies obres, i el qual pues, bueno, s'havia quedat aquest sense fer, i a demanda veïnal pues, el districte d'aquí de Sant Andreu s'ha posat les piles i han acabat fent la reorganització d'aquest carrer també. I com tu bé has dit també, pues, bueno, va ser un acte infantil, un espectacle, després va ser, com que estem dintre i immersos en tota l'obra, en tota la Sagrera, la Festa Major, pues, evidentment hi havia molta gent al carrer que van gaudir també d'un pica-pica popular al migdia.
Perquè va venir l'alcalde ahir també.
Sí, va vindre l'alcalde a fer la inauguració i també els veïns pues, contents de que ja per fi tot el cas antic de la Sagrera amb aquest carrer se donava per concretar totes les obres d'urbanització i pacificació, aprofitant que ha quedat una plataforma única, els veïns del carrer Nobel han elevat una petició a la regidora del districte, senyora Gemma Montbrú, de que volien que per aprofitar més aquest carrer, pues que un diumenge al mes si es podia tallar el trànsit de cotxes perquè les criatures la poguessin gaudir, i ja que és plataforma única i està en unes condicions que bueno, abans no en tenien. No? He parlat amb la regidora del districte i m'ha dit que sí, que evidentment ja ha elevat aquesta petició a Guàrdia Urbana perquè facin un estudi de viabilitat i en breu pues, tindrem la resposta. Només com president del CDB puc dir que estem contents de que se vagin fent aquesta inversió de les prioritats dels carrers de la Sagrera, ja que és un cas antic, estret i maco per gaudir-ne, i que la prioritat sigui invertida, que tinguin preferència a peatons, vianants, canalla, i que bueno, pues els cotxes també han de tenir la sortida, però sense que estiguin molt pel barri.
El que sí que està clar és que amb aquesta posada en marxa del carrer, de la pacificació d'aquesta zona històrica de la Sagrera, doncs el que s'aconseguirà és que a l'AVE doncs, no continuï bé, que no es vagi afectat, no?
No, perquè així el que tenim és un coixí més pacífic. De una cosa és l'estació, que tindrà una afluència massiva de passatgers i que, bueno, que té la seva rellevància a nivell de mobilitat i tot això, i que per l'altra els veïns que volen estar tranquils en aquests carrerons que són de petit format i que estan més pacificats, pues que puguin gaudir també. Suposem que també a la gent que vingui a l'estació, pues si tenen un petit temps, en lloc d'estar als grans edificis i per allà, pues sortiran i envoltant la plaça Masadas, evidentment és una zona idílica per seure en una placeta i prendre's alguna cosa.
Tot sigui en profit dels veïns, no?
Sí, sí, evidentment. Des de l'Associació de Veïns, pues ja dic que sempre estem demanant aquestes reivindicacions o reivindicant aquestes demandes perquè evidentment el barri sigui més humà, amb una mobilitat més sostenible, i que bueno, que evidentment el progrés és el progrés i s'ha de comptar amb ell, però si es pot fer diferenciar com aquí amb un coixinet perquè hi hagi entre el que és edificis grans i més trànsit amb el que és zona més pacífica, que és el cas antic de la Sagrera.
I ara doncs també trobarem una nova línia d'arbres, no?, en el carrer Nobel?
Sí, és el que faltava, perquè com que l'època de plantació ha començat fa un parell de setmanes, pues, no han pogut, però l'enllumenat sí que ja està acabat i ara falta l'arbrat. tot serà nou en aquest carrer, i ja dic que els veïns de la zona estan molt contents de com li ha quedat.
Molt bé, doncs esperem que continuïn contents amb aquest carrer, doncs, que els ha quedat un carrer pràcticament nou.
Sí, senyor. Uh-huh. Molt bé. Pues,
molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies, José Barbero. Ja saps, com sempre, doncs nosaltres intentem fer arribar, doncs, allò que vosaltres voleu als veïns.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Vinga, gràcies. Adéu. Vinga.
Doncs parlem d'aquest carrer Nobel, tal i com ens deia en José Barbero, que és president de l'Associació de Veïns de la Sagrera. Doncs el que s'ha fet és la remodelació de les voreres i elevació de la calçada, transformant la secció del carrer en plataforma única, la renovació de l'enllumenat amb el soterrament de les línies aèries, que és precisament el que ens deia ara, la plantació de, hi haurà una plantació d'una nova línia d'arbrat, que en aquests moments encara no hi és, però que hi ha la possibilitat de que es porti a terme. També hi ha la col·locació del nou mobiliari urbà, que aquest sí que s'ha fet, i la neteja de façanes i pintades. Doncs això és el que ha fet l'actuació en concret del carrer de Nobel, doncs és el que s'ha fet en aquests moments. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, i hem de dir que, tal i com us informava abans, el trànsit s'ha començat a restringir a la nit a la zona de la Meridiana, a la sortida de la Meridiana precisament, per les obres de construcció del carril per a busos i vehicles d'alta ocupació al bus Bau. La restricció, doncs, tindrà lloc al tram entre la carretera de Ribes i la intersecció amb la C-17 entre 10:45 i 11:45 de la nit, i quedaran tallats tots dos carrils. De 11:45 fins a 17:45 de la matinada només es disposarà d'un carril de sortida, i a partir d'aquesta hora i fins a la nit següent es recuperaran els quatre carrils. La restricció s'allargarà fins al proper dimecres. Molt bé, doncs amb aquesta informació nosaltres el que farem ara mateix és gaudir de la Festa Major de la Sagrera, perquè hi ha moltes entitats que col·laboren en aquesta Festa Major i nosaltres doncs les volem conèixer.
I més, també tenim l'estand de country. Amb qui estem ara mateix?
Amb la Núria.
Amb la Núria. Què ens porteu avui? Ja he vist, us heu vist ballar abans?
Sí.
Sí, ja des de força estona, porteu?
Sí, home, ballarem sobre uns 3/4 d'hora o així, avui. Sí.
Déu-m'hi-do, què ens expliques d'aquest ball?
Bueno, la veritat és que és un ball divertit, i el que té de bo és que no necessites parella. El no necessita parella, doncs, bueno, és apte per tothom, no?
Però a part la coreografia, no? També és...
Bueno, tots són coreografies. No, tots són coreografies. Tots són balls diferents. Cada vegada ballem un ball diferent amb una música diferent. I la música sempre és country. La música country, sempre.
Vull dir que la coreografia és complicat que la gent...
N'aprengui
o què?
No, hi ha balls més fàcils i balls més difícils. N'hi ha per tots els nivells. A mesura que vas aprenent, doncs vas fent balls més complicats.
M'agrada aquest punt d'informació, amb el ninot, assegut a la cadira.
Sí, amb el barret.
Sí, què informa aquest ninot?
Home, informa de les classes que fem nosaltres, sí, on estem...
Sí, perquè teniu aquí els flyers.
Sí.
Sí, de country, i amb els horaris, què feu?
Sí, nosaltres estem a Sant Pacià, i estem a Sant Andreu, i a la Sagrera, i en Sagrera Navas, a l'IES Joan Fuster.
Participareu a la Festa Major?
De Sant Andreu? De la Sagrera?
Sí.
Sí, participem a la Festa Major Sant Andreu i Sagrera, les dues. La setmana que ve és la de la Sagrera, que és el 13, i estarem a les 6 de la tarda a la plaça Massades.
Doncs allà estarem.
Molt bé.
Ens veiem.
Doncs continuem en aquesta 8a mostra d'entitats de la Sagrera, i ens aturem en una entitat que, evidentment, doncs té la seva raó per decidir, oi?
Sí, hola, bon dia. Mira, som de Barcelona Decideix, de la Sagrera Decideix, i estem aquí una mica per donar-nos a conèixer, perquè la gent pugui una mica rebre informació i conèixer que el dia 10 d'abril a Barcelona farem la consulta sobre la independència. Nosaltres com a entitat, lògicament, no estem ni a favor del sí o del no, sinó simplement el que volem és promoure que la gent pugui dir la seva, i que d'una vegada per totes ens pregunti què és el que volem els ciutadans i ciutadanes.
Perquè el Barcelona Decideix quan es va formar?
Però Barcelona Decideix ja fa uns quants mesos, en tot cas aquí a Sant Andreu, concretament va ser el febrer, que vam fer una assemblea d'entitats de Sant Andreu, Sagrera, Trinitat, de diferents barris del districte, i des del mes de febrer que estem treballant. Per tant, ara ja hem començat tota una fase de, primer, d'extensió, de rebre voluntaris, i ara ja comencem una segona fase que seria ja donar-nos a conèixer a la població i una tercera fase que vindrà d'aquí uns mesos, suposo, no trigarà gaire, de recollida de vot anticipat, de que amb les entitats puguem muntar llocs on podem col·locar la urna que la gent pugui votar i arribar el dia 10 d'abril ja amb una bona part de vot anticipat recollit i que el dia 10 d'abril sigui una festa de la democràcia com són totes les votacions, no? Que la gent lliurement decideixi el que li sembli, no? I que hi hagi el màxim de participació possible.
Estem parlant d'una consulta popular i no unes eleccions, com diuen alguns.
Exacte, o sigui, nosaltres com a entitat, és una entitat que és la suma de moltes entitats, per tant no som reoficial, simplement la voluntat de molta gent de promoure una consulta entre la població, no? Per tant, per això es diu popular, no? I es diu consulta per això, perquè no és un referèndum oficial convocat del Parlament, sí que és una activitat legalment es pot fer, i el compromís de l'entitat de fer tot el procés electoral tal com seria una elecció, digués, com les que hi haurà al Parlament de Catalunya aquí uns dies, o amb les que hi haurà als ajuntaments o les que hi haurà al Parlament de l'Estat, amb tot aquest tipus de garanties democràtiques, de vot secret, de no hi hagi duplicitat de vot, etc. Tot això està garantit, però, diguéssim, no té la força que tindria si fos una convocatòria legal. Sí que té la força de dir, quanta més gent hi participem, quanta més gent hi participi i voti, sí, amb independència de quin sigui el signe de la votació, sí que voldrem dir que és una aspiració d'una àmplia majoria de la població que diu que, escolta, qui ho ha de convocar que el convoqui. I aleshores que tingui un caràcter vinculant que aquest, lògicament, no el té.
I els locals on es poden realitzar aquestes consultes ja els esteu buscant? Ah, o...
Clar, ara estem en aquesta fase d'anar buscant aquests llocs. Segurament el que farem seran punts mòbils i altres punts que siguin fixos i tot això ho anunciarem. Hi ha una web on diguem de Barcelona Decideix i de Sant Andreu Decideix i aleshores allà ja posarem on estaran ubicats les urnes per la votació del vot anticipat, quins horaris estarà obert, tota la infraestructura necessària per poder tirar endavant això. Penseu que aquí al districte som 140.000 electors possibles, comptant que, a diferència de les consultes, diguem, de referèndums o d'altre tipus de votació, aquí pot votar majors de 16 anys i gent empadronada a Barcelona, per tant no cal tenir la nacionalitat espanyola. Per tant pot votar un nombre de gent molt més gran, és la societat real, una part sempre es queda al marge, la societat real pot participar. En principi la nostra idea és que quanta més gent participi i com més oberta sigui la possibilitat, millor. No?
Ara el que és important és donar a conèixer aquesta consulta.
Clar, hi ha hagut un ressò molt gran a nivell de les diferents poblacions on se n'ha fet. Barcelona és molt gran, és molt complexa, arribar a tota l'estructura de barris de la ciutat és molt, molt complicat. I el que estem fent és aprofitant quan hi ha fires o hi ha festes majors una mica tenir presència i donar-nos a conèixer, a part de després ja una feina més de formigueta, d'anar parlant amb les entitats, d'intentar sortir amb algun mitjà de comunicació com ara vosaltres o revistes més d'àmbit local o de barri perquè donar-nos una mica a conèixer i anar situant-nos en llocs on sigui fàcil accedir-hi, no? O sigui, que aquí a la Sagrera estem a la Nau Ivanov, ens deixa una mica de raconeta allà, a Sant Andreu doncs, també la Societat de Veïns col·labora amb nosaltres, vull dir que intentem una miqueta situar-nos en llocs que siguin cèntrics o centrals de la vida del barri, no?
El que és important és que el dia 10 d'abril doncs, la gent pugui decidir el que vol.
Clar, és a dir, el que nosaltres voldríem és que el dia 10 d'abril, amb independència de quina sigui la seva opció, no sé si això és ni igual. Nosaltres el que volem és que el dia d'abril, quanta més gent pugui participar i quanta més gent pugui votar, millor. Per què? Perquè això voldrà dir que hi ha una voluntat, no en un sentit o en un altre, sinó una voluntat que se'ns pregunti. Perquè clar, no val a dir, amb les eleccions al Parlament ja està... No. Caldria fer una pregunta explícita dient si vols o no vols. I en aquest sentit, que diguéssim, la consulta, la importància que té és que cada vegada es va veient que hi ha molta més gent que el que vol és que se li pregunti i que pugui decidir si vol una cosa o una altra i la nostra, i aquesta cosa que és bàsica de la democràcia, que és que la ciutadania és qui té en definitiva l'última paraula. I en aquesta línia estem, és dir, que siguem els ciutadans i les ciutadanes qui puguem realment decidir com volem que siguin les coses. és una aspiració que crec que perfectament legítima i, per altra banda, profundament democràtica. Crec que és profundament democràtica.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies per atendre.
Gràcies a vosaltres, eh?
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Bé, doncs ja tornem a ser aquí novament en aquest programa Tot un poble. Tenim a nosaltres el Pau Vinyes, que com hem dit sempre és historiador d'aquí del nostre poble, Sant Andreu de Palomar. Hola, bona tarda, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Doncs aquí esperant a veure què expliques avui d'interessant sobre el nostre poble.
Doncs avui una mica diferent. Us havia proposat de fer uns itineraris.
Ah, molt bé.
Per si algú li ve de gust passejar-se. I aleshores, què podria fer, doncs, un dissabte, un diumenge al matí, que faci sol, evidentment.
Sí, perquè si no...
I passejar-se una mica per racons del barri i del districte.
Ah, molt bé. I quins racons podríem explorar?
Mira, jo, de moment, faria un itinerari que seria trobar-se a la plaça Orfila, i aleshores allà tindríem per poder visitar l'Ajuntament, tot la sala de plens, i aleshores un ajuntament, doncs, que l'edifici va ser construït el 1915, àrtic ajuntament, es va engrandir, es va fer més ample, es va obrir el carrer Malats, s'explicaria una mica l'obertura del carrer Malats, dedicat a un compositor pianista nascut a Sant Andreu, a finals del segle XIX, i que va morir el 1912. I l'obertura del carrer Malats va coincidir amb l'obertura de, com ja dèiem en un programa anterior, de la Via Laietana. Després tindríem l'església de Sant Andreu, refeta del tot, construïda de nou. El 1850 es va començar la construcció i no es va finalitzar fins al ben entrat al segle XX. Aleshores aquí podríem veure l'església per dins, podríem veure les pintures murals d'en Josep Verdaguer, un pintor del barri.
I després, l'església de quin any és?
L'església va començar a ser construïda el 1850 i es va enderrocar l'antiga església romànica que hi havia. Romànica, evidentment, que també va patir transformacions en diferents èpoques. I aleshores el que resta així antic són dues coses. Són la portada renaixentista que hi ha al carrer del Pont, una porta que per allà a vegades s'hi entra dins de l'església, i després l'altra, que és la capella dels Segadors, que només resten les quatre parets, que està pendent de rehabilitar-se i per usos culturals. Però com que hi ha hagut el tema de la cúpula, que està en mal estat, doncs aquest tema ha quedat aparcat. Aquí la capella dels Segadors és on s'esmenta que els Segadors, en arribar a Barcelona el 1640, durant la Guerra dels Segadors, van utilitzar el Sant Crist que hi havia, el van cobrir amb un vel i es van dirigir cap a la ciutat. D'aquí podríem enllaçar pel carrer Torres i Bages i ens trobaríem amb la masia de les Carasses. Rep aquest nom perquè dalt del sostre, a la teulada, hi ha unes cares, i d'aquí el nom. Aquesta masia era d'un senyor que es deia Valentí Iglesias, que no té res a veure amb el senyor Ignasi Iglesias. I aquest senyor la va cedir a la ciutat. I d'aquí es va fer una escola, que és l'actual escola Ignasi Iglesias. Una escola que es va inaugurar en ple període republicà, el novembre del 1931. I a la inauguració hi va assistir en Francesc Macià. Just al davant tenim la Casa Bloc, element molt important també de l'arquitectura racionalista. La primera pedra també la va col·locar en Francesc Macià el març de 1933. Aquesta casa durant la guerra va quedar les obres paralitzades, després es reinicien de nou les obres i s'hi col·loca un edifici fantasma, que aquest edifici, gràcies a Déu, va ser enderrocat fa cosa de 2 anys. Després podríem anar seguint i podríem anar
Per què se li deia fantasma? No.
Perquè era un edifici afegit de nou. Vull dir, era un edifici que no tenia res a veure amb l'estructura original. L'estructura original dels creadors de la Casa Bloc era el Gap Pack, entre ells en Josep Maria Cert, en Torres Clavé i qui més hi havia, i un tal Sobirana. Doncs aquesta gent van ser els que van idear la Casa Bloc. Després podríem anar seguint i podríem, paral·lel a Torres i Bages, podríem explicar on hi havien hagut les restes de l'antic molí del rec. El rec era una conducció d'aigua molt important, sobretot ja des d'època romana, i amb unes excavacions que s'hi van fer s'hi va descobrir un aqüeducte romà i les restes de l'antic molí. Tot això està cobert amb calç a l'espera de que s'hi faci alguna cosa. S'havia proposat de fer un jardí temàtic explicant el tema de les restes del jardí. No sé com està el tema. D'allà podríem anar cap a la plaça Mossèn Clapés i explicar que a la plaça Mossèn Clapés hi havia hagut un hostal, una fonda molt important que li deien Cal Joan. I aleshores explicar una mica que era allò el punt d'entrada de Sant Andreu, que la gent hi feia parada, o parada i fonda, i explicar també que hi havia hagut un altre restaurant al davant, que era Can Manel, també desaparegut. I d'allà ens podríem dirigir cap al carrer d'en Grau, que està també paral·lel al carrer Gran de Sant Andreu. Un carrer de casetes baixetes, petites, amb jardí al davant. Que ningú es perdi el número 56, en el qual hi ha unes escultures fetes en ceràmica que representen diferents llocs de Sant Andreu, de Catalunya i dels Països Catalans. I aquest carrer és molt bonic, és un carrer de vianants, té l'estructura d'antic carrer de poble, i d'allà ens podríem dirigir pel carrer d'en Grau, podríem baixar pel carrer el carrer Agustí Milà, agafaríem un altre cop el carrer Gran de Sant Andreu i ens aniríem a la plaça del Comerç. A la plaça del Comerç hi tenim l'edifici del Versalles, l'edifici Vidal, un edifici modernista de l'any 1907, un edifici centenari, que en els baixos hi allotja el reconegut i famós bar de Sant Andreu, que és el Versalles. Podríem parlar també de la font que hi ha al mig, del rellotge, de la botiga de arreglar rellotges amb el seu rellotge carismàtic. Trobaríem, també podríem explicar que hi havia hagut allà el fortí. Aquest fortí era com una mena d'espai de defensa. I després la plaça del Comerç rep el nom perquè antigament allà, i avui en dia també, alguns dissabtes, no sé si són els primers o els segons de mes, s'hi fa mercat artesanal. Doncs allà s'hi venien ocells i s'hi venien llibres. Perquè el menjar es venia primerament a la plaça de l'Església, avui plaça d'Orfila, i després a la plaça Mercadal. I ens podríem dirigir carrer Sant Hipòlit amunt, avui actualment carrer Pons i Gallarça. Aquest carrer era per on passaven les comitives fúnebres quan anaven de l'Església al cementiri. I ens giraríem pel carrer Mateu Ferran, que va ser un dels primers mestres de Sant Andreu, i arribaríem a la plaça Mercadal. A la plaça Mercadal doncs podríem explicar una mica la història del mercat, l'edifici del mig, que és el local de ventes. Bueno, hi ha un local de ventes que està en un extrem, a l'extrem, diguéssim, més de Cantó Llobregat, que allò antigament s'hi venia peix allà. Allà s'hi havia vingut peix. Ara hi venen objectes de roba, roba al tall i així. I l'embalat o edifici central, aquest va ser construït el 1911. I és on avui encara fa funció de mercat. En aquesta plaça, segons les actes municipals del Sant Andreu municipi, s'hi havien fet corrides de toros. Vull dir, es tancava la plaça, es posaven cadafals, com fan en molts pobles del sud de Catalunya o del País Valencià, i es posaven cadafals i allà s'organitzava la corrida de toros. Tancant les sortides perquè el bou no pogués escapar-se.
I aquí és el que venim a explicar, que el correbous i la corredera d'oros també té sí, una sí, cultura sí. catalana.
Una cosa, sí. una cosa és el... que em sembla que ja ho havia explicat algun cop. Una cosa és el tractament que se li fa a un animal, que pot ser una salvatjada. Però l'altra és negar que Catalunya té tradició taurina. Qui negui això està negant la història de Catalunya. Vull dir que una altra cosa és que avui en dia, al ple segle XXI, si té sentit una exhibició d'aquestes característiques en una plaça pública. Això és un raonament que s'ha de fer un... Jo crec, personalment, que no té cap sentit. Ara, que aquí a Catalunya hi havia hagut tradició taurina, això és evident, i ho demostra aquest fet que t'acabo sí. d'explicar a finals del segle XIX, quan Sant Andreu era poble, que s'havien organitzat corrides de toros. D'allà ens en podem anar, tornem a baixar pel carrer Gran, ens anem pel carrer Gran i anem al carrer Cruleu. Veiem que és un carrer igual que el carrer Ignasi Iglesias, que són dos carrers que es van obrir arran de la construcció dels tallers del nord, sobretot el carrer Ignasi Iglesias, hi va anar a viure molta gent que treballava als tallers del nord, i allà hi va anar a treballar el senyor Iglesias, que era pare de l'Ignasi Iglesias. Per això l'Ignasi Iglesias va néixer al carrer avui, que porta el seu nom, carrer Ignasi Iglesias. Abans carrer de l'Ordre. Al carrer Cloleu veurem unes cases així, un tipus més senyorial, és on d'alguna manera vivia gent més benestant de Sant Andreu, i després podríem girar pel carrer de les Monges
sí.
i anar a petar a l'església de Sant Pacià, que allò havia sigut l'antic convent dels Maristes, que es va cremar durant els fets de la Setmana Tràgica del juliol del 1909. Aquest convent es va cremar totalment, però només va restar en peus la parròquia, l'església. Aquesta església durant un temps es va fer servir de magatzem i després es va fer servir com a tinència parroquial, fins que va assolir la total autonomia com a parròquia, esdevenint, això que acabo de dir ara, parròquia de Sant Pacià. Fet curiós, un edifici que hi ha a cantonada Monges amb Sòcrates. Sí. Se l'anomena l'edifici de l'ascensor. Per quin motiu? Doncs perquè va ser el primer edifici en disposar d'aquest servei a Sant Andreu. Sí. És el primer edifici amb ascensor que va tenir Sant Andreu. I aquest edifici, investigacions posteriors que han fet companys del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, entre ells el Xavier de la Cruz i en Jordi Rabassa, van descobrir que l'estructura, l'esquelet de l'edifici, pertanyia a l'antic convent dels Maristes. La resta d'edificis van ser enderrocats i aquest, el constructor, en comptes d'alçar obra nova, va aprofitar l'estructura. I per això el carrer Sòcrates, en aquell punt, quan tira cap amunt direcció a Concepció Arenal, sí. fa com una... no és recta, sinó que fa com una mica de torçament. I es dedica a això mateix, i és a aquest edifici. Després podríem anar a la plaça de les Palmeres,
sí.
i allà a les places Palmeres podríem explicar que hi havia hagut una biblioteca infantil construïda pel GAPAC. Era una biblioteca d'aquestes de fàcil construcció i es va construir durant els anys 30 en plena república i va ser enderrocada el 1940 per ordre de les autoritats franquistes del moment. Es veu que això de la cultura, de llegir, era perillós i podia comportar que sortissin nens en un futur massa supersius. D'allà tenim, podem anar al carrer del Abat Odó i podem explicar una mica de la història de l'Ateneu Obrer. L'Ateneu Obrer de Sant Andreu és una institució més que centenària, del 1885, si no vaig errat, i allà va ser una de les primeres escoles de Sant Andreu on hi anaven els obrers, sobretot els fills dels obrers, i a més gent que treballava a les fàbriques i feia educació diurna. Qui us està parlant, el seu besavi va ser mestre d'aquesta institució. És una institució que tenia gimnàstica, que feien sortides, molt intel·lectual, obres de teatre, d'allà van sortir gent amb molt de renom, l'Alexandre de Buen, sí. un escriptor, dramaturg, després el doctor Puigvert,
també
el famós doctor Puigvert va estudiar en aquesta escola, i aquesta escola, malauradament, o aquest Ateneu, millor dit, el 1940 també se'l va obligar a tancar. Ara han recuperat l'activitat, els hereus, i ara és una institució també reconeguda. I d'allà podríem anar fins a la Rambla de Fabri Puig,
sí,
antigament Rambla de Santa Eulàlia, perquè unia Sant Andreu amb Santa Eulàlia de la Vila Piscina. I bé, podríem donar per finalitzada aquest recorregut per Sant Andreu, fent en alguns bars amb terrassa de la Rambla un petit aperitiu.
Molt bé.
No us diré noms per no fer propaganda. Jo em quedaria amb el que fa cantonada Gran de Sant Andreu amb Rambla de Fabri Puig, just davant d'una farmàcia també coneguda de Sant Andreu.
D'acord, doncs si et sembla, donem les gràcies a Pau Vinyes per haver estat avui també amb nosaltres, i ens tornem a trobar la setmana que ve per continuar coneixent doncs aquests indrets.
Sí, jo si voleu us puc també proposar nous itineraris per la Sagrera, per Trinitat Vella. Així no ho centralitzem. A vegades me n'adono que ho centralitzo molt amb Sant Andreu. Clar, a nivell d'història és on hi ha el gruix, però també els altres barris també tenen molt a explicar. Podem explicar el Congrés, el Congrés Eucarístic, com es van construir les cases, la Sagrera, com creix a redós de tot el tema industrial, Trinitat Vella, amb les masies que tenien, la Quinta Forca. Podem explicar moltes coses.
Sí, perquè a vegades quan es diu d'anar a la Trinitat Vella es diu que anem a la Quinta Forca.
Sí, això si vols un dia amb més detall ho podem explicar, que eren on estaven penjats, a tall d'exemple, doncs, persones lladres, perseguits per la justícia, i se'ls penjava, i d'aquí el nom. Eren cinc forques i d'aquí la Quinta Forca. Llavors era com, ja quedava com el fet de dir, uf, això està molt lluny, això està a la Quinta Forca.
I d'aquí el nom.
Sí.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vinyes, per la teva intervenció en el programa d'avui. Esperem doncs continuar coneixent aquestes, doncs, aquests itineraris, aquests pobles, aquests barris que formaven el Sant Andreu de Palomar i que continuen formant el nostre poble, i això serà doncs d'aquí uns dies, si et sembla.
Molt bé.
Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem en un altre moment.
Un plaer per mi estar aquí amb vosaltres i explicant el passat nostre, que també és present i futur.
Doncs que facis un bon dia.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Doncs continuem a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella i ara moment de parlar d'esports. Ho fem amb el nostre company, en Pol Gustems. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Doncs explica'ns com ha anat aquest cap de setmana esportivament parlant.
Bé, doncs, home, podem parlar com sempre de dues tendències. La primera del Sant Andreu, de l'equip de futbol, que ja sabem que no està gaire a fi. Ja són, cada setmana te'n dic una més, ja són 7 jornades sense aconseguir la victòria. Aquest cop, però, no parlem de mala sort, però vaja, un partit complicat contra l'Hospitalet, un equip que acaba de pujar, que venia de guanyar 5-0 en l'últim partit, per tant venia pujat de moral, i el Sant Andreu, que tot i que va començar guanyant amb un penal potser inexistent, després van empatar 1-1, després d'arribar un gol de l'Hospitalet que feia situar el 1-2, i gràcies a Déu a l'últim minut va aconseguir empatar el Sant Andreu. Tot i així és un resultat pobre, perquè s'esperava que el Sant Andreu pogués trencar la mala ratxa que està portant contra l'Hospitalet.
Sí, perquè no
va ser així.
No sortim de l'empat, eh?
No hi ha manera, més no, partits de casa que s'haurien de guanyar, i sigui pel que sigui, no s'acaben de marcar els gols, tot i que hi n'hi va haver dos, altres dies va costar més. No s'acaba de finalitzar les jugades, vaja, el Sant Andreu està desconegut en aquests moments, i ara ja sí que podem dir que estem fora del playoff de descens, tot i que no molt lluny, perquè amb un parell de partits bons t'hi poses de nou en la lluita a la pomada, però sé que el Sant Andreu ara sí que és fora del playoff de descens i que s'ha d'espavilar si vol acabar entre els 4 primers.
Molt bé, doncs esperem que continuïn lluitant i que finalment doncs aconsegueixi la victòria, no?
També parlar-te del waterpolo, que tenim millors notícies, perquè ja vam comentar l'altra setmana que van guanyar a casa, ara ho van fer a fora contra el Mataró per 6-10, i el femení també va aconseguir imposar-se amb el Mediterrani per 4-14. Per tant, el waterpolo, Jordi, està millor que el futbol ara mateix.
Doncs sí, hem d'agrair doncs, que la gent que porta la Waterpolo d'aquí de Sant Andreu doncs, almenys aconsegueixi la victòria.
I res, per últim comentar-te que demà al Palau d'Esport tenim una entrevista amb l'Alan Cabello, que és nadador de la casa del Club de Sant Andreu, que li va firmar el Federico Muniente, i que, vaja, tota la informació també del bàsquet i de la resta d'esports la tindrem demà a partir de les 6 de la tarda.
Molt bé, doncs demà a partir de les 6 de la tarda coneixerem la resta d'actualitat esportiva. Moltíssimes gràcies pel vostre temps.
A tu, Jordi.
I ja saps doncs que demà a les 6 de la tarda i el dimecres a la 1 del migdia tindrem la possibilitat de conèixer com es viu l'esport a Sant Andreu.
D'acord, Jordi.
Moltes gràcies. Vinga, adéu, bon dia. Doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queden pocs minuts ja per acabar amb el programa. Així que, si us sembla, el que fem ara mateix és escoltar una mica de música. Tornarem tot seguit amb ja tota la nostra habitual agenda per al dia d'avui. Fins ara.
Jo ho sé ben cert que tu tornaràs aquí així com un ocellet que cerca el seu niu després de volar i tornar a volar també igual com un peixer que cerca la mar. Ja ho sé com tu dolça estimada meva, perquè som un home així com cal. Tant en teva et sa culpa com és meva, ensenya-me de te mira, jo encara t'estim. A tu.
Des del 91.6 de la FM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs avui som a dilluns, ja sabeu que els dilluns costen d'arrencar, si més no és el que estem notant ara mateix. Anem a veure quina és l'agenda que hi ha per aquesta tarda i aquesta tarda i els dies següents. Avui comencem parlant de la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1, que us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins el cicle L'aventura de llegir t'interessa la xerrada Com parlar en públic, a càrrec de Beatriz Ortigosa, consultora i formadora d'empreses. L'entrada totalment gratuïta. També és gratuïta l'entrada a la Biblioteca del Bon Pastor, que resta a Estadella número 62, que us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra petita, llibres a escena, el Pinsell màgic, a càrrec de Gina Clotet. Es tracta d'una adaptació de dos contes d'autors xinesos, el Pinsell màgic i Lian, amb tècnica Kamishibai, és a dir, un drama de paper i el suport d'objectes i titelles. Hi col·laboren editorials com Joventut i Corimbo. Per una mainada a partir de 4 anys, l'entrada, com hem dit abans, és totalment gratuïta. També anem a conèixer la Biblioteca Sagrera Marina Clotet, que es fa una exposició que es diu Sobre la Sagrera que ve. És la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet i el que es mostra és presenta tots els projectes en curs o previstos en nou plafons situats a la planta baixa de la biblioteca. També es pot veure com quedarà l'estació central de la Sagrera i el seu entorn un cop enllestides les obres i també es pot admirar una gran maqueta que ofereix una visió panoràmica de tota la zona en el moment que els treballs hagin finalitzat. Doncs avui ja celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones. I és per això doncs, que a Can Guardiola, al carrer de Cuba número 2, us ofereix avui de 5 a 7 de la tarda una xerrada sobre l'autoestima a càrrec d'Antònia Hernández, inclosa dins els actes, com hem dit, del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones. L'entrada és gratuïta. Més coses, doncs ens n'anem ara cap a l'EFNAC del Centre Comercial de Maquinista al carrer de Pot, al passatge Potosí, número 2. Us ofereix avui a les 7 de la tarda un cicle de projeccions amb el nom de 70è aniversari de la 20th Century Fox. Es projectarà la pel·lícula Moulin Rouge de Baz Luhrmann i l'entrada és totalment gratuïta. També és gratuïta l'entrada per gaudir de caçadors d'imatges que es realitza a la nau Iguanop. Amb una forta implantació de la fotografia digital, el 2007 José Rubio va fer cursos de Photoshop i des de l'any 2008 participa en la creació de l'associació fotogràfica Foto Sagrera, de la qual és membre. Admirador de totes les tècniques fotogràfiques, presenta a la nau Iguanot una recopilació d'alguns dels seus últims treballs. I col·labora Foto Sagrera i hem de dir que realitza aquesta exposició a la sala de màquines de la nau Iguanot, l'entrada és gratuïta. Ens n'anem de la nau Iguanop, és a dir, de la Sagrera, marxem cap al centre de Sant Andreu, a Can Fabra, i el Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix cada dia una microexposició de còmic de Mado Peña. Doncs avui podreu gaudir d'aquesta exposició de 10 del matí a 9 de la nit, i l'entrada és gratuïta. Més coses, ens n'anem cap al casal de gent gran de Navas, allà hi trobem el carrer Capella, número 14, us ofereix cada dia dins la tardor solidària de Sant Andreu l'exposició Aixeca't, Níger, Aixeca't. I aquesta exposició la podeu gaudir de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 de la tarda, al 8 del vespre. L'entrada és gratuïta. Més coses, doncs ens n'anem ara cap a l'exposició sobre el Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu. El Centre Cívic del Bon Pastor, la plaça Robert Gerard, número 3-4, us ofereix a partir d'avui i de 9 del matí a 2 quarts de 10 del vespre, una exposició sobre el Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu. L'entrada és gratuïta. Més coses encara per comentar-vos. De la zona del Centre Cívic del Bon Pastor ens n'anem cap a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix avui de 9 del matí a 9 de la nit la inauguració i presentació de les conferències de les jornades mèdico-informatives. L'entrada és gratuïta i és organitzada per l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars, l'ASEM. Després de visitar Can Fabra, ens en podem anar cap al casal de barri de Congrés Indians. Doncs a través de fotografies i del testimoni de les persones del barri, coneixerem el passat de Congrés Indians i recordarem vells temps, tot en deixant-nos seduir per la nostàlgia. Aquestes memòries del barri del Congrés Indians es poden gaudir fins al març del 2011, és a dir, encara teniu temps, i es realitzen al casal de barri de Congrés Indians al carrer Manigua, número 25, primera planta. L'horari de visita és de dilluns a dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre, i els dissabtes de 10 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda. Doncs més coses encara per comentar-vos. Doncs ens n'anem ara cap al Centre Municipal de Cultura Popular. Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix de dilluns a divendres l'exposició fotogràfica corresponent al segon concurs fotogràfic de Sant Andreu en un clic. Mostra de les fotografies presentades al concurs Sant Andreu en un clic, basat en la Festa Major de Sant Andreu de Palomar del 2009. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. L'entrada és gratuïta. I encara ens queden alguns minuts per poder-vos comentar una exposició commemorativa de la qual us en parlàvem la setmana passada. Es tracta d'aquesta exposició dels 75 anys de la biblioteca, exposició commemorativa a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix aquests dies i dins el cicle l'aventura de llegir exposicions amb l'exposició 75 anys de la biblioteca, exposició commemorativa. Aquest any 2010 fa 75 anys que es va inaugurar la primera seu de la biblioteca Ignasi Iglesias, al cor del barri de Sant Andreu de Palomar. Per commemorar aquest aniversari, la biblioteca ha organitzat tot un seguit d'activitats entorn a aquest fet. Entre d'altres, cal destacar la creació del bloc diari de la biblioteca. Gràcies al diari manuscrit que la bibliotecària ens va deixar, podem conèixer la història del barri durant els anys 1935 i 1944, un període de la nostra història prou significatiu. I aquesta exposició, doncs, podeu gaudir-la avui, de 10 del matí a les 9 de la nit, i l'entrada és gratuïta. I nosaltres, doncs, que ja hem de marxar, aprofitem ara mateix per informar-vos a quin és el nostre número de telèfon, que és el 933456454, i el nostre mail és informatius@rtv-fm.com. Molt bé, doncs nosaltres ens quedem aquí, que passeu un molt bon dia i ens retrobem, si voleu, demà a la mateixa hora. Fins llavors, molt bona tarda.